Penélope Vinaroz.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor vos en Tomàs Mor des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més i des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, acompanyats, com sempre, per Poli i Hernández aquí al control, que estem disposats a oferir-los la nostra actualitat de la diòcesi de Tortosa. Una actualitat que serà ja l'última actualitat, perquè estem a punt d'iniciar aquest temps estival, un poc atípic, o bastant atípic, i no fa falta dir per què. La pandèmia, desgraciadament, ens ha portat a situacions complexes i també a situacions que normalment no són les habituals en aquest temps tan especial de final de curs. La pandèmia també ha fet cancel·lar moltes activitats que teníem programades a nivell local, a nivell parroquial i a nivell diocesà. Farem avui, si més no, un repàs de les principals notícies i actes que, lògicament, doncs, encara queden programats i que són bastant pocs, perquè, lògicament, doncs el foco de la situació està desviat, desgraciadament, a altres llocs. També per aquestes dates hauríem de parlar, tal dia com avui, segurament entrevistaríem a la gent que hauria tornat o que estaria de camí de retorn ja de Lourdes, d'aquesta peregrinació que pràcticament des de fa ja molts anys no, des de que es va començar a iniciar amb aquesta activitat tan, tan bonica, no ha parat. I no ha parat perquè, lògicament, ha sigut i ha estat una de les tradicions que més vida ha tingut aquí a la diòcesi, la peregrinació diocesana a Lourdes, començant primer conjuntament amb Castelló, amb la diòcesi de Segorb-Castelló, ja que es mantenia una vinculació tremenda, recordem, abans lligada a l'antiga diòcesi de Tortosa, que fins i tot també hi havia el mateix Castelló i la mateixa província de Castelló en quasi la seva totalitat. I, lògicament, això no s'havia perdut, aquesta sintonia, bona sintonia, amb la gent d'aquesta zona, i que així va ser com va continuar o començar, si més no, aquesta activitat. Després, lògicament, cada diòcesi va voler fer la seva pròpia peregrinació, com és normal, i això no havia impedit a cadascuna de les diòcesis continuar en aquesta tasca realment tan bonica i tan esperada per part de la gent malalta, que no deixaven de participar d'aquesta iniciativa de les dos diòcesis. Una iniciativa que feia que per uns dies molts de malalts, molts de voluntaris jovens que al llarg d'aquests anys que s'ha anat fent aquesta iniciativa acompanyaven, si més no, les diferents delegacions, tant a la diòcesi de Segorb-Castelló com després aquí a Tortosa, a tenir uns dies de joia, uns dies de pregària, uns dies de convivència fantàstic, i que, lògicament, doncs, no ha pogut ser. No ha pogut ser perquè aquesta pandèmia ha portat a una situació tan complicada que ha sigut més que aconsellable no realitzar aquesta peregrinació.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Però tot això ho diem perquè, més que mai, té sentit avui parlar d'aquesta peregrinació, perquè, desgraciadament, hem parlat de molts de malalts aquests dies. Més ben dit, quan no estàvem amb vostès, les notícies sempre parlaven de gent malalta, gent que, lògicament, ha passat una situació complicada degut a aquesta pandèmia, gent que, atenció, encara ara continua passant per una situació complexa, a lo millor també degut a aquesta pandèmia, i això ens ha fet, bé, si més no, tenir un record, una pregària, per totes aquestes persones que han viscut en primera persona aquesta pandèmia. També per aquelles persones que aquest any no podran anar a Lourdes físicament, però sí que avui volem fer una peregrinació virtual, una peregrinació d'aquelles que s'ha posat de moda perquè són les úniques que existeixen aquests dies o que certament poden existir. Una peregrinació on també volem fer presents als voluntaris, que acabant ja els exàmens de la universitat o del batxillerat i per aquestes dates acompanyaven també els nostres malalts en aquesta peregrinació. Tots, d'una forma especial, avui ens volem unir en aquest santuari de Lourdes, que d'una forma especial, doncs, davant també d'aquesta gruta virtual, d'aquesta gruta de la Mare de Déu de Lourdes, volem fer la nostra pregària particular, cantar la nostra salve, cantar també l'himne a la Mare de Déu de Lourdes i, evidentment, doncs, pregar perquè l'any que ve se pugui portar a terme, esperem, que amb molta normalitat aquesta peregrinació a Lourdes, que, com dèiem abans, com tantes i tantes coses, s'han vist esperades per culpa d'aquesta pandèmia. Doncs este és el primer record que volíem tenir avui dirigit a la gent que especialment aquests dies té el seu pensament, la seva mirada melancòlica i de pregària en aquesta gruta de Lourdes. Segurament que molts hauran passejat ara en el seu record aquest Via Creu que hi ha a Lourdes. Un Via Creu que certament ara ha vingut canviat per estacions del Via Creu noves. Noves en el patiment de tantes i tantes famílies que desgraciadament doncs, estan passant-ho malament degut a aquest temps difícil de pandèmia. Per tant, també ens unim en aquest nou Via Creu, el Via Creu de la pandèmia, que moltes persones, que moltes famílies, que molta gent que s'unia en aquesta peregrinació de Lourdes possiblement està passant ara el seu moment de complicació i que des d'aquí també preguem. Són temps diferents, són temps que d'una forma especial estan cridats a la solidaritat i també volem fer un petit repàs a accions solidàries que es porten a terme en aquest temps complicat. Han hagut institucions com l'Acord d'Honor que ha sapigut, bé, si més no, pues, ser camaleònica en una tradició. L'Acord d'Honor, ja saben vostès, que està vinculada a la Mare de Déu de la Cinta i que segurament aquest any tampoc se podrà fer en la normalitat que normalment es feia aquests actes d'aquesta associació i en aquest cas d'aquesta Cor d'Honor i d'aquestes festes de la Cinta. Però són compromesos, d'alguna manera, la gent de la Cor d'Honor de la Mare de Déu amb les famílies més vulnerables també de la ciutat i per aquest motiu van fer una donació econòmica a una iniciativa que ja va sortir sota l'impuls del grup Esplai Blanquerna, Cap Família Fora de Línia. Ja saben vostès que el curs escolar s'ha acabat d'una forma totalment impensable, virtual, i està clar que la part virtual mai pot ser substituïda o no pot substituir la presencial. Però certament, com tantes i tantes coses, no ha hagut més remei que finalitzar-ho doncs, com se va finalitzar. Quina va ser la casuística? La casuística va ser que no totes les famílies comptaven amb una tablet o amb un ordinador per poder seguir les classes, el dia a dia de les classes. I això va fer que moltes institucions, especialment lligades a la solidaritat, busquessin ajuts en persones per a poder arribar a totes les famílies per mitjà, lògicament, d'aquestes línies telefòniques i especialment mòbils i continuar la docència d'una forma virtual. Doncs bé, aquest grup Esplai Blanquerna va tirar endavant aquesta iniciativa per intentar cobrir aquesta bretxa digital que hi és present, que lògicament preocupa molt a les autoritats educatives, però també lògicament a les familiars, perquè lògicament poden estar uns xiquets avançant curs i uns altres no. Es va fer, per tant, una donació econòmica i a partir d'allí s'ha comprat material escolar, equips informàtics, sobretot, per a intentar pal·liar, bé, si més no, aquelles famílies que no tenen aquests mitjans per a poder finalitzar el curs. També des d'aquí, des d'aquest acord d'honor, ha sigut sensible en moltes de les necessitats que vivia la societat tortosina i per això va entregar 546 litres de llet a Càritas Tortosa per poder anar tirant endavant aquesta nova necessitat que lògicament pues està aquí. Lligat amb això, també Càritas, no? Càritas està al darrere de l'atenció de tantes i tantes famílies que lògicament ara estan fent ús d'aquesta segona pandèmia. La primera pandèmia que no ha acabat és la sanitària, però lògicament, desgraciadament, hi han unes segones pandèmies, pandèmies que estan lligades a la primera. I ara ve la pandèmia de la fam, la pandèmia social, la pandèmia econòmica, una pandèmia que, ja que dic, és desconeguda, perquè lògicament encara no sabem com pot afectar en la seva totalitat al que estem vivint i el que estem veient, però certament sí que hem de dir que és una complicació greu que s'està notant ja en molts de llocs, en moltes poblacions, començant per les més grans, però després continuant per aquelles més petites. És per aquest motiu que des de Càritas ja s'ha començat a treballar en els seus pressupostos i, lògicament, en les seues campanyes, lligat al Corpus Christi, doncs aquesta activitat social. Una activitat social que, lògicament, preocupa i que no pot deixar-nos en els braços plegats per a intentar pal·liar aquesta novetat social i econòmica que ha quedat descoberta, desgraciadament, en aquest temps de pandèmia. Per tant, el treball de Càritas està, i està sent protagonista en aquest temps tan, tan, tan dificultós. També hi ha que dir que hi haurà un acte de record, de pregària, molt necessari en el bisbat i molt necessari també en tota l'Església espanyola. I és que durant el mes de juliol en tots els bisbats d'Espanya s'han anat programant diferents funerals per les víctimes del Covid. Ja saben vostès, ho han poder desgraciadament seguir, que han estat moltes les famílies que han perdut un familiar i que no l'han pogut despedir. Algunes d'elles lligades al coronavirus. I, lògicament, això ha fet que, degut a les normatives vigents, no podia anar ningú, ni fins al mateix cementiri, per a despedir aquelles persones més estimades. I, lògicament, això ha fet que es reprogramessin molts de funerals. Ara, una vegada ja ha passat aquest moment tan fort i tan complicat, però també a nivell de bisbat doncs es vol fer aquest funeral que el proper dia 11 del mes de juliol i a les 11 del matí tindrà lloc a la catedral de Tortosa, presidit pel senyor bisbe. S'està contactant en els diferents ajuntaments d'on hi ha persones que han sigut víctimes directes d'aquest Covid per a convidar tant els alcaldes d'aquelles ciutats com també per a convidar els familiars d'aquelles persones que d'alguna manera se vol fer record. Així se farà d'una forma simbòlica, llegint els diferents pobles i les diferents víctimes, el nombre de les víctimes, que desgraciadament doncs és un bon grapat aquí a la nostra diòcesi de Tortosa. Comparativament no tant com en altres diòcesis, però certament que una vida no deixa de ser una vida. I lògicament doncs des d'aquí, des del bisbat, es vol fer també aquest record per cadascuna de les víctimes que en aquest temps de pandèmia ens han deixat a tots nosaltres. Juntament tots familiars i en este cas no només familiar sinó també la diòcesi tortosina vol unir-se en aquest dolor de tantes i tantes persones i a la pregària de tantes i tantes persones que lògicament està aquests dies apenada per la situació que estem vivint. I no tot serà notícies de pregària, en aquest cas negativa, perquè no deixa de ser la pèrdua de moltes persones, sinó que també hi ha notícies esperançadores i positives, com la dels diferents... campaments que es porten a terme o que es portaran a terme en la nostra diòcesi de Tortosa, que n'hi ha alguns, i alguns que certament és important saber-ho, es faran. I lògicament, Tivissa encapçala un punt número 1, i ja que dic que hem d'agrair la feina que ells fan per a mantenir viva aquesta esperança de continuar els xiquets assistint als campaments de l'estiu. Una notícia positiva. Seran més reduïts aquests campaments, però no deixaran de desaparèixer, com ha passat en la quantitat de moltes cases de colònies, degut, evidentment, a la situació que estem vivint. I la segona notícia esperançadora la tenim a Benicarló, a la parròquia de Sant Bertomeu de Benicarló, on el proper dia 19, diumenge dia 19, es celebrarà una ordenació diaconal, la de Cristian Pinto. És un moment de joia i d'alegria, d'esperança, de recollir també aquests fruits, els fruits que en aquest cas han passat pel seminari d'aquí de Tortosa. I és un mirar esperançador en aquest temps també difícil que estem vivint. Però també és un moment de pregària, de pregar perquè el seminari quedarà més buit marxant un seminarista. I, lògicament, no és que hi haguem tants de seminaristes nous per a accedir-hi en aquesta vacant buida, entre cometes. És per aquest motiu que avui també preguem per les vocacions al sacerdoci, pensant i pregant per a que puguen, si més no, doncs, ser més i més abundants en la nostra església diocesana. I això, en definitiva, serà aquest estiu, un estiu pobre en activitats, però ric en oportunitats, especialment la pregària, la lectura espiritual, no deixen de ser unes oportunitats per a créixer millor com a cristians i cristianes, per a intentar començar un setembre amb un futur més esperançador i millor. Això és el que desitgem en el nostre darrer programa d'aquesta temporada. Esperem al setembre tornar a retrobar-nos i que siguin també els mateixos oients, que no hi hagués cap oient que haguéssim malauradament perdut pel camí degut a aquesta crisi sanitària. Per això la higiene i totes les normes que ens van dient són importantíssimes, perquè volem també que siguin els mateixos i més oients els que ens acompanyen aquí. Deixar-los ara en les paraules del nostre bisbe, don Enrique Benavent, i desitjar-los a tots un molt bon estiu i, si Déu vol, el curs que ve, el setembre que ve, amb més il·lusió i amb més energia, esperem retrobar-nos amb tots vostès aquí, en aquest programa. Molt bon estiu.
De vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
Al començament del curs que ara concloem, la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe de la Conferència Episcopal va publicar un important document titulat Tot jo tinc set de Déu, del Déu que més vida. Orientacions doctrinals sobre l'oració cristiana. L'importància d'aquest document està en primer lloc en el tema que aborda, que afecta el més nuclear i autèntic de la vivència de la fe. L'oració com a moment fonamental de la trobada i la relació amb Déu. Estem davant d'una qüestió de gran transcendència per al present i el futur de l'Església, perquè una fe que no s'alimenta en la pregària no creix en l'amor a Déu i arriba a convertir-se en quelcom sense ànima. Sense l'oració, ni els creients ni l'Església en el seu conjunt podem créixer en santedat. El document comença fent-nos caure en el compte de la situació cultural paradoxal en la qual ens trobem. Diu: la cultura i la societat actuals, caracteritzades per una mentalitat secularitzada, dificulten el cultiu de l'espiritualitat i de tot el que porta a la trobada amb Déu. El nostre ritme de vida, marcat per l'activisme, la competitivitat i el consumisme, genera buit, estrès, angoixa, frustració i múltiples inquietuds que no aconsegueixen alleujar els mitjans que el món ofereix per aconseguir la felicitat. No obstant això, aquesta situació no apaga la set de Déu que hi ha en el cor de tot home, per la qual cosa ens trobem també que no pocs senten un desig apressant de silenci, serenitat i pau interior. Estem assistint al ressorgir d'una espiritualitat que es presenta com a resposta a la demanda creixent de benestar emocional, equilibri personal, de gaudi en la vida o de serenitat per a encaixar les contrarietats. Una espiritualitat entesa com a cultiu de la pròpia interioritat perquè l'home es troba amb si mateix i que moltes vegades no porta a Déu. Aquesta barreja de secularització i cerca de pau interior han afavorit que avui ens trobem en un mercat amb moltes ofertes que volen respondre a la necessitat que l'ésser humà té de trobar sentit i orientació per a la vida. Algunes d'aquestes propostes estan inspirades en tradicions religioses i principis doctrinals, aliens i sovint incompatibles amb veritats fonamentals de la fe cristiana, amb la concepció de l'home que naix d'ella i amb la salvació a la que Déu ens crida en Jesucrist. Pensem, per exemple, en la pràctica del ioga, inspirat en el budisme zen, o en el mindfulness, que tanta acceptació té últimament en certs ambients socials. Si aquestes pràctiques foren únicament unes tècniques per trobar serenitat interior, no existiria cap problema. Però sovint es justifiquen en teories sobre energies còsmiques, sobre la interioritat de l'ésser humà o la meta a la qual es vol arribar, que contradiuen la doctrina cristiana de la creació, de la relació de l'home amb el cosmos i de la plenitud que només trobarem en Déu. Davant aquesta situació, el document vol recordar els elements essencials que no poden faltar en una iniciació a l'oració cristiana, que és l'autèntic camí per arribar al Déu viu i verdader, l'únic que pot saciar la set de felicitat que hi ha en el cor de l'home. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
Aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.